els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La teràpia de grup.
Com ets?
Positiva.
Perquè ets positiva, fa riure. Mira, saps què em pots fer? Que consti, que ho diré només una vegada, tinc fred. Llavors, em pots agafar la jaqueta?
Sí, que han canviat coses amb el nou any.
Escolta, això és estrany. Sí, la jaqueta no, la de Motomami, la que porto de pell, aquesta. Ara, que avui he vingut amb moto. Dèiem que tenim ganes de riure, sobretot perquè, bé, molts no tenen ganes de riure avui, perquè és de tornar de la rutina, pot ser doncs complicada per molts de vosaltres que ens esteu escoltant.
I les notícies tampoc acompanyen.
Tampoc. Llavors, volem ajudar una mica, volem posar el nostre granet de sorra, sens dubte, amb aquesta teràpia de grup. Ja sabeu que de 15 dies intentem parlar de psicologia i ho aconseguim. I també, a banda, amb la visita de Ses Majestats dels Reis d'Orient, clar, la nit de dijous, ja... Ejarque, prou, s'ha acabat les festes, eh?
S'ha acabat la temporada.
S'ha acabat.
Temporada alta de festivitats i trobades familiars. Podem donar-la per tancada i encarem el 2023, l'any nou. I per això avui hem volgut parlar precisament de com afrontar aquest any que comença de la millor manera possible.
Doncs de fer-ho d'una manera positiva. I és per això que hem convidat el Jordi Segura, i el coneixeu. Jordi, com estàs?
Molt bé, i vosaltres, ja veig que també. Bon any nou.
Bon any nou.
I bon any nou a tothom que ens estigui seguint i escoltant.
Doncs, per cert, el Jordi, que si no el coneixeu, és amic ja del programa, professor de Psicologia Social i de l'Esport, també professor de Psicologia Humanista a Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i a més, també, i el coneixem, el Jordi és president de l'Associació Catalana de Psicologia de l'Esport, importantíssim. Tu has començat bé aquest 2023?
Molt bé, sí? Celebrant el Nadal. I els Reis, i els Reixos, com diuen alguns països catalans, diuen els Reixos, i molt bé. I ara ja tornem a ser que també va molt bé tornar a ser-hi.
Sí. Has tornat avui, Jordi, o no? O ja fa dies que
treballes? Els dies feiners,
has treballat,
els que estan de color negre al calendari, s'aprofiten per fer feines... de despatx.
Ai, què has dit ara? Aquells dies de color negre.
Els
que em sembla
negre,
que aquests dies vermells no arribaran al cap de setmana, però fins a... que és ben bé Setmana Santa, no diria? Aquests dies festius.
A l'abril.
Clar, que moltes persones d'avui hauran fet això. Hauran anat al calendari directament per saber quin era el proper dia festiu. Com podem encarar això, aquesta tornada a la rutina des del camp de la psicologia, Jordi?
Doncs bé, amb esperança.
Va.
No, esperança, tot i que sembla que els temps pinten
baldats.
Una mica baldats, no? Perquè que si la guerra, no? Les notícies sobre maltractaments, abusos, sembla que... Però, de fet, tota la vida sempre ha estat així. Passa que, a vegades, això és com els núvols, no? Que van i venen, i a vegades, si hi ha un dia més fosc, sembla que... No ens en recordem de l'última vegada que va ploure, però la vida és així, no? Està plena de moments millors, moments pitjors, més d'usos, que cal afrontar amb il·lusió, o amb esperança, millor dit, no? Perquè no és que el dolent ens il·lusioni, eh? I, per tant, hem de saber compaginar el bo i el dolent, no? I carregar piles per quan venen aquests moments...
Clar, avui amb el Jordi i Marta heu preparat aquesta peça, voleu parlar de psicologia positiva, i justament avui hem començat el programa saludant a una locomotora, ara si ho dic bé, de tren.
Ja t'hem entès.
M'heu entès. Ucraïna, no sé si ho has vist, una antiga...
No, no. Sí. Avui la veritat és que no estic al corrent de les notícies.
Doncs mira, aquests dies a Ucraïna, pels nens, pels més petits de... per la quitxalla, el que han fet a Ucraïna és justament això, no? Que potser han fet ús d'aquesta psicologia positiva per animar a tots els petits en aquestes festes de Nadal, per intentar desconnectar una mica de la guerra i bé, donar-los com aquesta petita treva, i els han fet jugar amb aquesta locomotora que han posat, d'alguna manera, perquè, saps, no hi pensessin, no? I poguessin, doncs, passar de la guerra. Ni que sigui uns minuts. Això seria psicologia positiva?
això és una aplicació de la psicologia positiva, que si en tot cas ara faré un petit comentari de què és la psicologia positiva, no? Perquè dit així sembla que sigui happy flowers, no? Mm-hmm. Però sí que els aspectes positius de la persona, que hi són, doncs a vegades passa això, que quan venen els conflictes queden tapats, no? Sembla que no hi siguin, no? També vaig sentir que els Pallassos Sense Fronteres anirien, i deuen haver anat a Ucraïna aquests dies o aquestes setmanes passades, i també és molt interessant, no?, el que fan aquests pallassos en situacions de dolor, de dificultat, que van als hospitals, no?, Sant Joan de Déu amb els nens, etc. És una manera també de contagiar allò positiu que portem. Una paraula que avui jo portava preparada per dir-vos és el tema del contagi, eh? Perquè es contagien, es contagien aquelles coses negatives, però també les positives.
Clar, és interessant, eh? Del que parleu, Mercè, tu apuntaves la guerra, també, no?, aquestes xifres que ens arriben de violència masclista avui a Tenerife, la quarta víctima en el que portem d'any de violència masclista. Clar, tot són coses, Jordi, que d'alguna manera nosaltres no està a les nostres mans. És a dir, són efectes de l'actualitat, són notícies que potser sí. ens preocupen, però nosaltres tenim un efecte limitat, no? És a dir, podem fer poc perquè les coses canvien. Sí. De quina manera això també ens afecta?
Aquesta és una de les coses que jo avui pensava abans de venir, sabent que parlaríem d'això, no? I la sorpresa ha estat quan m'has dit, no fa gaire estona, aquest problema, això que havia succeït a Tenerife, que et dic que no ho sabia, no? Sembla que estem com en una espiral de... Jo crec que és un contagi social, és a dir, violència, o sigui, persones psicòpates, situacions inesperades, etc. Tota la vida n'hi ha hagut, no? Però sembla que estem en un món com una... Sí, una espiral.
Una espiral,
que,
sí.
Que se'ns contagien... És un tema per investigar. Jo crec que hi hauria d'haver, i deuen haver, especialistes, perquè està bé dir que la violència de gènere, que els maltractaments, etc., que no hi ha de ser, que hi ha d'haver, que ens hem d'ocupar, doncs, de posar lleis, normes, etc. Això són consells i accions macrosocials que hi han de ser, però és interessant veure, per exemple, les relacions de parella, no? A veure, conflictes, discussions... Quan hi ha relacions estretes, n'hi ha, no? Però el tema és com gestionar-los, no? Com afrontar-los i per què hi ha persones. I normalment acostuma a ser el més fort, no? El més fort, el mascle, no?, que usa la seva força per maltractar o per danyar l'altre, no? El tema de l'estudi de la violència és un tema interessant que hi ha alguns estudiosos poc coneguts aquí, que han estudiat, que estudien el desig com una... Abans, en Freud... aquest que alguns, segurament, d'audiència, o sigui, deia que hi havia instints de vida i de mort, no? Com que dos tipus d'instints. Jo prefereixo més altres autors que parlen de que tenim tots un desig de vida, però aquest desig ens fa entrar a les relacions properes. Mira, els nens petits, no? Els nadons, quan els veus, que tenen una joguina a les mans, i al seu costat hi ha el germà o la germaneta, que en té una altra, encara que la seva sigui millor, el que volen és...
Arrepinyar-la, eh?
Arrepinyar l'altre, no? Sí. I si, jo que aquests dies ho he observat amb els nets, no? I si realment l'altre diu que no, acaben en les mans, no? I dius, i això com és? I això a petita escala i a gran escala ens passa també als grans, no? El desig de tenir l'enveja, no? Tenir el que l'altre té, no? D'imitar-lo. Imitar és bo, eh? De fet, aprenem molt per imitació, però se'ns ha d'educar a saber... imitar l'admiració, prendre l'altre com a model en allò positiu, també que ens ajuda, no? Però entrem a vegades en aquestes espirals que aquest desig es transforma en un desig agressiu, diguem-ne.
Clar, però si tornem als conflictes, no?, el que parlàvem abans, és a dir, si obres el diari o escoltant doncs aquí a molts programes, no?, els informatius, moltes notícies ens fan posar els pèls de punta. És a dir, com recomanaries conviure amb tot això? Creus que és millor fer a vegades posar-nos una vena als ulls i no fer-ne una anàlisi massa profund i mirar cap a una altra banda? Penses que és la millor manera de viure més o menys... o conviure amb tota
això
aquesta actualitat tan crua?
Jo crec que té bastant a veure amb les emocions que són nostres. Sí? Això està molt de moda, no? Potser alguna altra vegada n'hem parlat de la intel·ligència emocional, aquests conceptes, que està bé que aquestes últimes dècades doncs, han treballat en psicologia, no? Perquè a nosaltres conviuen els dos tipus d'emocions, i llavors això és educar la consciència. No és tant mirar cap a una altra banda, no? Però, primer, protegir-nos, no? Perquè hi ha moments socials que contagien la por, diguem, no? Víctor Frankl, que alguna vegada us n'he parlat, va començar arrel de que va observar a la Viena de la seva joventut el pessimisme de la postguerra, la primera gran guerra, no? Com el pessimisme feia que la gent estigués sempre pessimista. Dius, a veure, el pessimista sempre ho veu tot de color negre, no? I li dominen les emocions negatives. La revenja, no? El guardar-te... I a vegades hi ha conflictes entre nacions, entre grups, que tornen a aparèixer al cap del temps. Hi ha com una herència, una memòria cultural. Que, llavors, el que hem de fer és ser conscients. Això jo crec que es treballa poc, malauradament, s'hauria de treballar més
en
l'educació dels infants.
Jordi,
educar la consciència. Escolta, ara, què sents? No? Per què et sents així? A veure, atura't. No? Què és el que ara t'ha fet?
Racionalitzar-ho.
Sí, la consciència seria racionalitzar, no només potser un nivell... Clar, s'ha de començar per aquí, perquè racionalitzar seria usar la intel·ligència, no? Però després, si tu utilitzes la intel·ligència, doncs et pots conèixer millor a tu mateix, et pots anticipar, et pots aguantar, sí, és a dir, pots moderar-te... Això és un entrenament, això és com els esportistes, no? Que és un entrenament, no és la qüestió racional, com de dir, ja he pensat, ja s'ha solucionat, no? És un exercici, no? Una pràctica.
Sí, de repetició.
Com de protecció, no? A més amb les xarxes socials. Uf. Avui en dia, és clar. Jo no dic que no hi hagi notícies negatives, clar que hi són, no? Però, esclar, sembla que el morbo, no? Sembla que vengui, no? Escolta, també divulguem, no? Fets... positius, bones accions, etc. No?
Mira, l'espai de teràpia de grup que té això, que comencem a parlar avui, la Marta ens ha preparat aquesta peça parlant de la psicologia positiva, però podem anar xerrant, fent aquesta teràpia i anem a per altres temes també molt interessants. Ens has promès primer de tot saber per què és important posar nom a les coses, què és la psicologia positiva i també, deixa'm fer-te un recordatori, que t'hem preguntat com estàs i t'ho esperançat, no? Feies, apel·laves a aquesta esperança, no? Jordi, avui també ens agradaria preguntar-te, té data de caducitat l'esperança? Vull dir, tots hem començat l'any, no? Ens hem proposat aquests reptes que sempre fem. N'hem parlat també aquí en el programa, si és bo, dolent, fer aquest llistat de bons propòsits, però l'esperança té llarg o curt recorregut?
Mira, jo et diria... I també pensant en aquells que ens estiguin escoltant, no? Perquè, a veure, donar consells a vegades és fàcil, no? I bé, però he pensat, a veure què podria dir avui per ajudar. L'esperança, jo diria que dura 24 hores. És a dir, és veritat que hi ha una esperança de que tot anirà bé, llarg, mig termini, però cada dia, perquè és el que abans crec que la Marta preguntava, no? Nosaltres què podem fer, no? Jo, mira, això és una idea de Víctor Frankl, que us vaig parlar també un dia de la logoteràpia, Víctor Frankl. Víctor Frankl deia, i diu, perquè els seus llibres continuen vius, no? Diu que la persona humana realitza afrontant les situacions, i les situacions en psicologia són coses concretes, no? Avui, ara estem aquí en una situació, no? Jo arribo, aquí us veig, i només a veure els vostres rostres, en rialles l'expressió, ja em contagieu esperança. Dius, pots dir, home, sí, però després, si ens apegues al sortir... És veritat, perquè si després avui doncs, tinc un conflicte o un esdeveniment, serà una nova situació en menys de 24 hores i aleshores he de tenir, saber en aquell moment, i si no en sé o no puc, aleshores que algú m'ajudi, evidentment, no? Això és la teràpia, quan algú altre t'ha d'ajudar, doncs a recuperar aquesta esperança, no? És a dir, Víctor Frankl deia, a vegades, ell parlava del sentit, no? Deia, és important aprendre i saber treure-li sentit a totes les coses, no? A totes les situacions agradables, el Nadal, etc, és bastant fàcil treure-li sentit, però quan tens una dificultat, un ensurt, etc, aleshores és més difícil, no? Però hem de pensar que allò tindrà algun sentit. I ell ho deia abans d'entrar a Auschwitz, als camps de l'Holocaust, no? Que deia el sentit aquell últim, jo els hi deia als meus germans jueus, això tindrà un sentit, però nosaltres aquesta vegada no sabrem quin és, perquè ja no hi serem, però ara ens ajudarà a afrontar amb dignitat aquest assassinat, diguem, que, no? Que ara ens mataran, doncs sabent que això tindrà un sentit en el futur per altres, no? Ara, clar, ara parlo de qüestions molt dramàtiques, no? Però les petites circumstàncies de la vida, sí, situacions, que diria Frankl, són però... aquestes, no? Que ens demanen respondre, que ens posicionem, no?
Però també és interessant, no?, el que comentaves de la importància d'aquestes connexions també que establim amb la gent que ens rodeja, perquè d'alguna manera també som molt porosos, no? I ens nodrim molt també del que ens rodeja, sí, i de les emocions, no?, també que ens transmeten als altres. Si anem més a la psicologia positiva, no?, que estàvem parlant, explica'ns ben bé què és, perquè a vegades sí que és veritat, no sé si s'ha desvirtuat una mica el tema o es relaciona ara amb psicologia potser més naïf o una manera d'entendre la vida una mica infantilitzada.
Sí. Com ho veus? Totalment.
Sí, 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 ho entenc, i jo a vegades ho he pensat, inclús a vegades he tingut dubtes, si, de cas, si tenim temps, us dic la meva opinió sobre el tema de l'autoajuda.
Sí.
Però tema, la psicologia positiva ho van crear un parell de psicòlegs nord-americans, no cal dir els noms ara, però fa 20 anys o així, començament d'aquest segle, que eren psicòlegs experimentals, no de psicologies així una mica light, no? Sinó gent científic d'usos, sí, no? I van dir, ens hem ocupat els psicòlegs, perquè així ha anat la història, no?, dels problemes clínics, no?, les patologies, evidentment, no?, quan hi ha una addicció, quan hi ha un trastorn mental, doncs és un tema clínic. Diu, però les persones tenim aquestes qualitats, capacitats positives, perquè els psicòlegs no estudiem aquestes qualitats positives, no? I un d'ells, el famós Seligman, doncs va fer una llista, no?, un llistat, una taxonomia de 24 virtuts. Ell en deia 24 fortaleses.
Fortaleses.
Que són qualitats, digue-li qualitats, factors, etcètera, el llenguatge potser és el de menys, no? Aspectes que tenim totes les persones en positiu, no? I que si les sabem jugar, identificar, descobrir nosaltres mateixos, posar en joc, ens ajudaran a ser feliços, no? I va ser com aquests van ser pioners en parlar de la felicitat, i ara està molt de moda el benestar, no?, etcètera, la felicitat com un tema científic i investigant sobre això d'una manera científica.
Clar, però Jordi, Marta, moltes vegades, ara tu que clar, ens estàs parlant d'aquesta psicologia positiva, d'on va néixer, com va néixer, aquestes fortaleses, costa molt que la gent identifiqui o, no?, les seves pròpies fortaleses. Per què ens passa això i com ho podem fer?
Jo crec que és que no estem ensenyats, no estem educats. Jo tinc aquí la llista, que no la llegiré pas, però us puc comentar d'alguna de les 24, sí, com algun exemple, no? I són qualitats molt, amb un llenguatge molt planer. Per això, després han agafat una mica potser aquesta fama de dir, bueno, això és una psicologia una
com
mica
deia la Marta,
barata, no?
Sí, infantil, fins i tot.
La curiositat pel món. No?
Curiositat pel món.
L'amor pel coneixement, no? Per saber coses, l'interès per saber coses, no? El valor, són 24, que per cert, ahir, repassant la llista, vaig descobrir cosa que no havia fet mai, ho dic sincerament, perquè sempre quan t'hi poses i rellegeixes penses en coses noves, no? Vaig identificar d'aquesta llista de 24 que n'hi ha 4 que són les virtuts morals que ensenya l'Església Catòlica. Sí, i vaig agafar el catecisme de l'Església, sí, i els vaig buscar i dic, efectivament, mira, són la justícia, que és aquesta virtut, ara jo ho dic en termes psicològics, no de, diguem, teològic, religiós, sinó la justícia dita per Seligman, que Seligman en cap moment al fer aquesta llista, ell no va dir mai que s'havia inspirat en textos religiosos i tal, no sé pas, però molta coincidència, perquè era un home científic, no? La justícia, no?, que és les actituds cíviques amb la comunitat, no? Per exemple, allò que dèiem, què podríem fer? No només dir, hem de tenir esperança i tal, no. Doncs clar, nosaltres potser no podem solucionar el món, no podem entrar, els que estem aquí, els que ens escolten, al Parlament de Catalunya i fer una llei millor o pitjor per ajudar les persones sense sostre, però nosaltres potser tenim un veí que sabem que s'ha quedat sense feina o un germà o un cosí,
sí,
aquesta actitud, però, diguem, social o comunitària, el que podem fer cadascú és actuar en el nostre
en conseqüència,
entorn, no?
No?
Sí. Nostre... Sí. És això que us deia de les petites decisions de cada dia, no? Mira, el paio de la justícia.
Justícia.
La templança, que està literal així en el catecisme de l'Església catòlica, i és tal qual. I Seligman diu, la templança és una d'aquestes fortaleses psicològiques que és expressar moderadament les nostres necessitats, no? les nostres tendències, no? Jo posaria ara, avui, no, d'això no toca parlar-ne, no? Però, per exemple, la tendència sexual, afectiva, no? De la relació de parella, no? Sembla que tot s'acabi amb una relació física. No? Sí que tot s'acaba, però no, tampoc acaba. La relació amorosa és una relació dels petits detalls, no? De la comunicació, del coneixement, també hi ha la sexualitat inclosa, no? Però no és el que deia Freud, de que tota l'energia és sexual, no? Jo sóc més aviat d'un pensament més existencialista, no? D'això, de que és el desig de vida. Hi ha la sexualitat, però hi ha però altres també. Qüestions, no? Etcètera, la templança.
I
la prudència.
Prudència.
Ser prudent, actuar amb discreció, sí. Etcètera. Aquestes tres les he llegit de la llista de Seligman de virtuts positives. I n'hi ha una altra, que és el valor, que ell diu que és, em sembla molt interessant, l'exercici de la voluntat. Quan ens despertem al matí, no? Potser vosaltres, quan sou aquí, jo també, quan arribem a la feina, estem molt contents, tenim moltes ganes de passar-ho bé, però quan et despertes al matí...
Costa,
has de tirar de voluntat una mica, no? Per aixecar-te del llit, no? Etcètera, no? Això és una altra, també, virtut que diu Seligman, que en les virtuts aquestes que us deia del catecisme, és quasi literal el que es diu la fortalesa. La fortalesa, que es pot dir el valor, la perseverança, que és això que hem d'ensenyar als nens, sobretot a treballar, de que les coses requereixen un esforç, no? Perquè si no hi ha esforç, no guanyes el partit, no? Si no
doncs
corres, encara
partit.
Que siguis Leo Messi, sí. Si no corres, no guanyes.
No guanyes, està clar. Sí? Però com que aquí guanyem tots, què et sembla si posem música?
Estupendo.
Vinga. Estem parlant de psicologia positiva al Teràpia de Grup amb Jordi Segura i la Marta Jarque i, clar, sens dubte ha sortit la música, el paper de la música en aquesta psicologia positiva. I avui, Jordi, jo no sé... Tu normalment no tens el mòbil, que no el treus. Ja fas bé,
oh,
també,
sí,
eh?
El tinc guardat. Però
el tens guardadet,
el tinc guardat.
Ja està bé.
Sí, no sóc molt de noves tecnologies. Jo sóc, per la meva edat, doncs no...
Què vols dir per la teva edat? Pues... No, home, no...
Sí,
un dia
bueno,
parlarem
però
d'això, del tecnostrès.
Ja parlem un dia d'aquestes coses, de les tecnologies.
Perquè avui estrenem nou canal musical a la casa. És el Miss Estel. I aquesta, sens dubte, és una de les cançons que sortirà, estic convençudíssima, tota la feina des del Departament Musical d'aquesta casa, capitanejat per la Maria Sierra Rodríguez. I faran un repàs des dels anys 60 fins a l'actualitat dels grans èxits que han protagonitzat a la llista Billboard, que també l'hem repassada avui abastament amb el Carlos Bayona. Marta, clar, per tots aquells oients que diuen, home, a veure, està claríssim quina cançó és, eh?
Jo penso que és la...
No necessita presentació.
No necessita res prever, és Roberto Benigni, en el paper de Guido a La vida és bella, el primer personatge de ficció que ens ve al cap quan pensem en això, no? En ser més optimistes, a esforçar-nos també per fer feliços els que tenim més a prop, que és el que tu deies, no? És potser la via més ràpida per acostar-nos a allò que ens agradaria que fos el món, no? Per molt que no puguem canviar les coses. Es pot aprendre a ser optimista?
Ui, això és una pregunta... Perquè, és clar, jo et diria sí, i llavors em preguntaràs com, no?
Com, clar.
Jo diria que hem de tenir més actituds educatives, és a dir, no penso només en els mestres, no? Sinó tots tenim al costat amics, nens, fills, nets, no? O persones... A veure, hem de tenir una certa autoestima i nosaltres podem, si estem convençuts d'aquestes idees, educar els altres, que educar no és res més que guiar-los, no? Orientar-los, això, fes això, etc. I que ho vegin que tu també ho fas, perquè si no donar
consells... Clar, aquesta coherència.
No serveix, la coherència.
Però es pot anar aprenent? És a dir, sí. Quina és la manera per ajuntar-te amb gent potser que sigui optimista o el que parlàvem abans també dels llibres d'autoajuda, no? Que és molta gent, són com manuals que la gent s'aplica i s'estudia i es subratlla, no? Per dir, bé, doncs potser és un manual d'instruccions per ser més optimista. Això funciona?
A veure, jo era una mica reaci, no?, des de ja fa anys quan va començar tot aquest tema,
sí.
No? Clar, després hi penses i dius, a veure, la gent necessitem, també, que algú ens hi faci pensar. I aquests llibres, és veritat que hi ha una finalitat segurament comercial, no?, perquè les editorials que fan llibres, si els venen, no?, però està fet amb bona intenció i també hi ha llibres d'autoajuda més eficaços i altres no tant, no?
Clar.
També això és clar, també haurem de veure, jo no hi entenc, llibres d'autoajuda, no? Però hem de veure, una vegada vaig sentir que en una entrevista li van preguntar a un company, que diré el seu nom perquè segur que ha estat aquí més vegades, en Francesc Torralba, no?
Sí, home.
Que té molts llibres, no? I li va preguntar, no sé quin medier, que li van dir, escolti, vostè, els seus llibres són d'autoajuda? Perquè en Francesc ha fet molta literatura per ajudar, no?
Sí.
I t'agradaran més o menys, com tot, no? Però va contestar, no, a veure, la meva intenció no és fer llibres d'autoajuda, però si ajuden, poseu-li l'etiqueta que vulgueu, no? I em va agradar la resposta, perquè és veritat que és atensar. Mira, ara jo, aquesta llista que portava de les 24 fortaleses, això són llibres tècnics, teòricament, pels psicòlegs, no? No sé quanta gent haurà llegit aquesta llista de Seligman, no? Però segurament algun llibre d'autoajuda s'inspirarà
en aquesta llista
per...
Però...
Ensenyar.
Ensenyar, Jordi, però una persona pessimista pot deixar de ser-ho?
Jo crec que pot deixar de ser-ho si al costat té un optimista, no? És a dir, que li contagi optimisme. Per això crec que és molt important, és el que es diu la relació d'ajuda, que la relació d'ajuda no és només a nivell professional, això es diu que els psicòlegs, els bons psicòlegs, han de entrar en una relació d'ajuda. Però és que això no cal entrar al psicòleg perquè algú altre... et contagi el seu optimisme, no?
Uh-huh. Aquest contagi, però moltes vegades també els optimistes se'ls tillen una mica de... ets poc realista.
Bé, sí, perquè cadascú fa com pot, diguem, no?
No, clar.
Però no és una qüestió de paraules,
no? És
qüestió
de realisme.
No és una qüestió de paraules, és una qüestió... El contagi personal
sí.
Sorgeix a vegades sense paraules, no? És una qüestió... Sí, de contacte. De contacte visual, d'expressió...
I de música, molta música. M'has de permetre avui que posi la Falqueta
sí,
tota l'estona.
Sí.
Jordi, tu ets de bones vibracions.
M'agradaria ser-ne. No sé si són bones o podien ser millors, però...
Home, sí, clar. Perquè... Són molt bones, i t'ho diem nosaltres. Per nosaltres és un plaer.
Doncs no n'hi havíem parlat mai, però si ho percebeu així...
Doncs ja està.
És que hi són,
és d'aquesta bona vibra. Gràcies per vibrar amb nosaltres al matí a Ràdio Estel. Jordi Segura, que ens ajuda, Jarque, a fer aquesta teràpia de grup. Avui parlant d'aquesta psicologia positiva, que justament aquesta paraula que ha sortit tant, no? Aquest verb ajuda, era la nostra intenció per tirar endavant aquest primer dia de rutina per molts de vosaltres. Jordi, cuida't moltíssim, moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
I a baixar-te el
més
estel,
moments tan optimistes.
Home, t'ho diràs. Professor de Blanquerna, i si us plau, baixa't, que jo no et veuré quan estiguis aquí fora, però t'has de baixar l'aplicació, de Ràdio Estel. Més
Estel. I tant, Més Estel.
Més Estel.
Ja m'ho he apuntat aquí per escoltar-lo.
I vas directament, cliques allà sobre Més Estel.
I sento la música.
Sí.
Ja tens un propòsit per aquest any.
No per aquest any, no, per demà mateix.
Per tant, per aquesta setmana.
Mateix. Molt bé.
Doncs mira, jo ho estic fent això. Ara no queda gaire bé, però mira, ara, veus? Ja està sonant. És que és molt fàcil, Més
Perfecte.
Estel.
Perfecte, molt bé.
Jordi, cuida't.
Igualment, gràcies.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.